Els matins de la ràdio són per a tu.
Anem avançant plegats en aquest matí de dilluns, arrencant aquesta nova setmana i els nostres estudis. Joan Vera, bon dia.
Bon dia.
I no ben sol, aquesta setmana, aquesta vegada?
No.
Explica'ns.
No, no. Mira, hi ha un centre de ioga a Figueres que fa el 15è aniversari.
Molt bé.
I porto el seu fundador, el creador i professor, que és l'Enric Sala, que ja fa anys que està ficat amb el ioga i que m'agradaria presentar-vos-el i que ens expliqués una mica com ha anat el seu periple per aquesta ciència mil·lenària que la inscrivim aquí a Occident dintre del que s'anomenen les psicologies transpersonals, o sigui, aquelles psicologies que des de diferents llocs del planeta apunten a la transcendència del ser, tot integrant cos, ment i esperit. I aquest és l'Enric Sala. Bon dia, Enric.
Bon dia, Joan.
Bon dia.
Bon dia.
Bueno, està bé, no?, perquè parlàvem que porta 15 anys del centre, però tu portes molts anys ja practicant ioga.
Jo porto, em sembla que són uns 35 o 36 anys practicant ioga. I la veritat que no sabia que era una cosa transpersonal i aquestes coses no tenia ni idea. Jo pensava que era una cosa molt diferent de tot el que és.
Ja.
Ha sigut tot un procés. En tota la meva vida hi ha un canvi total de la meva vida al ioga. Sí, vaig començar per necessitats físiques i per mi era una solució física i ara és transpersonal, com dius tu, molt bé.
Clar, ara estic pensant, fa 35 anys, això potser encara no estava com prou arrelat, no?, en una ciutat com Figueres, no sé, com es va viure això al principi? De fet, hi havia centres a Figueres aleshores?
Hi havia un o dos centres, només hi havia dos centres, i a més que un centre de ioga era una cosa molt rara. No?
Clar, que per això dic,
I jo que vinc del món de l'esport i de la competició, el ioga, els meus amics em deien, fas ioga, què t'ha passat? I m'ho deien en veu baixa, què t'ha passat que facis ioga? I jo pensava, jo els deia, veniu i sabreu el que és el ioga. Perquè, esclar, no, la gent es pensava que el ioga allà a sentar-se i res
més. I vés a saber.
I vés a saber, exactament, i vés a saber. I és molt més, esclar. Després vas descobrint, no?
Afortunadament, no?
Sí.
Tot això ha anat evolucionant.
Vaig trobar la solució física, va solucionar el problema físic que tenia.
Gràcies al ioga.
Gràcies al ioga. I això ha provocat un canvi de la meva vida, de ser un empresari, esportista, ara professor de ioga.
Que bé.
Sí. Tot un procés molt guapo.
Perquè no era menor, la lesió que tenies era de naixement, em comentaves. Era
sí,
una lesió de columna.
Jo a vegades en broma dic que sóc una mica malparit, perdoneu l'expressió, però era així. Jo tenia, la meva columna vertebral no estava ben formada, no tenia una columna vertebral com s'ha de tenir. I sempre patia de la columna, i al final em van portar amb un metge especialista de Girona, i el metge em va mirar i diu, aquest nen, quan sigui gran, s'haurà d'operar, però de moment que faci molt d'esport, perquè així el que no aguanta l'esquelet ho aguantarà la musculatura. I jo em vaig convertir en un atleta, però feia no sé quin esport no feia. Feia hockey, feia atletisme, feia bicicleta, feia bàsquet, balonmano, futbol, ho feia tot.
Déu-n'hi-do.
Sí, anava al col·legi de la Salle, era de tots els equips de la Salle, jo hi participava, tots. A part d'això, jugava a hockey amb la de PAF, i després més gran, bicicleta amb tot un grup, i tennis, i jo què sé, molts d'esports, molts. I tenia una musculatura duríssima, que per fer ioga va ser un inconvenient. Perquè, esclar, deien plega't.
Clar, aquí potser no hi havia tanta flexibilitat,
era
no?
Era un robot.
Clar, amb tots aquests esports.
Era un robot. Però a 35 anys vaig dir, bueno, ara m'hauré d'operar perquè ja toca. Vaig anar amb els metges, amb els especialistes, em van enviar, de Figueres me van enviar a Girona, em van fer unes proves, i em diuen, no te se pot operar, és que no tens columna per operar. No tens, si estiguessis una mica malament de la columna, t'arreglaríem amb una operació, però estàs tan malament que no, no te se pot operar, em van desahuciar. I bueno, diu, no, tenia 35, me van dir, no arribaràs a 45 que no vagis en cadira de rodes.
Ostres!
I caram, quina il·lusió, no? I tenia un amic meu, que era un dels professors de ioga de Figueres, Sant Jordi Martí, Enric, hauries de venir a ioga, que t'iria bé. Jo, ioga m'iria bé, no diguis tonteries, no? I al final, me va insistir molt, i un dia dic...
Mira, per provar, no?
Ni no, que sigui... no, més ben dit, va ser ell, diu, demà t'espero a les 7 del matí. I vaig anar-hi a les 7 del matí, i aquí vaig començar a fer ioga, vaig quedar parat, perquè el ioga que jo tenia en ment no tenia res a veure amb el que estàvem fent allà. I bueno, i va ser tot un procés. Al començament vaig empitjorar, la meva esquena va empitjorar, perquè el meu cos es va començar a despertar. I al despertar el meu cos, que era un roc, al anar despertant vaig patir una barbaritat, i jo li deia, Jordi, això no pot ser, jo plego't, eh? I deia, tu mateix. Esclar, el tu mateix era, o te'n vas a fer ioga, o vas en cadira de rodes. I em vaig quedar amb el tu mateix, anar fent ioga. I amb tot aquest procés, quan tenia, em sembla que tenia 45 anys, no... Espera, 39, sí, 45 anys em van fer unes proves, els metges, i em diuen, què has fet? Tens columna. O sigui que de no tenir columna a tenir columna. Dic, he fet ioga, i el metge em va dir, no ho deixis. I jo, com que crec molt a la gent, no ho he deixat.
I des d'aleshores, no? Que continua practicant ioga, i ara, clar, a més, professor.
Sí, a la llarga va haver-hi un noi que em deia, tu acabaràs sent professor de ioga.
Que és en Joan?
Que és aquest que tinc aquí al costat, que riu. I deia, tu acabaràs sent professor de ioga. Jo no, el ioga m'ha anat molt bé, estic molt content amb el ioga, però el ioga anava molt bé, i no sé per què estic fent jo professor de ioga.
I quin és aquest clic que va fer d'un dia per l'altre dir, va, doncs vaig a especialitzar-me en professor de ioga? Devia haver-hi alguna cosa, no? Suposo que tot el que li havia portat...
Algo devien doncs veure, si algo devien veure, perquè, per exemple, una vegada que el meu professor, en Jordi Martí, se'n va anar a Índia, em va fer un equipet d'uns quatre alumnes, i en aquest equipet ens va preparar per substituir aquests dos mesos que va estar fora, i això ja em va començar a agradar, no? Mira, fas classe de ioga, bueno, va... I un noi de Girona també vaig anar a substituir-lo una vegada a Girona i tal. I bueno, mira, no em desagradava, però jo tenia la meva feina que m'agradava molt també. Jo tenia una agència de viatges i m'agradava l'agència de viatges. I esclar, fer les dues coses no. I al final, una vegada aquest noi de Girona em diu, escolta, m'estic fent classes a Olot, però no puc continuar perquè la meva dona està embarassada i tinc de substituir la meva filla a Girona. I bueno, doncs mira, doncs... ja em vindré a substituir. Dos mesos no, són massa. Però em va convèncer perquè en aquells dos mesos, després van ser 3, 4, 5 mesos, i de cap d'un temps em diu no torno. I quan ja havia començat en 7 o 8 alumnes, en tenia una vintena, vaig dir, ara no puc plegar. I em vaig dir, què faig? I vaig anar equilibrant les dues coses, l'agència de viatges i el ioga, i al final vaig deixar l'agència de viatges. I aquí em veus, aquí fent professor de ioga.
Que per cert, el Centre d'Olot, la Tribuna, l'any que ve em vas comentar que feu el 25è aniversari.
Sí, senyor.
Aquí heu fet 15 anys del Pou de Llum, però allà en feu 25.
Sí, vaig començar allà l'any 2000. L'any 2000 vaig obrir la Tribuna. Primer vaig estar-hi 2 anys en un altre centre, que va tancar, i després vaig fer el meu propi centre només de ioga i Iyengar, i aquí va començar. I anar creixent. Després de cap d'uns anys la família em diu, bueno, tot el dia estàs aquí ensenyant ioga a Olot i a Figueres els nens abandonats, i que no està que abandonat perquè hi ha un altre centre de ioga i Iyengar a Figueres i molt bo, però al final vaig decidir obrir a Figueres el Pou de Llum. Sí.
Molt bé. I l'aportació, no, que feu de salut, física, mental, emocional, no? El ioga té una vessant que fa molt de bé a les persones que us venen a la pràctica.
Sí, perquè inicialment només veus la jo, inicialment només veia la part física, no? unes postures molt ben fetes, molt ben treballades, que em van solucionar el problema de l'esquena, però després vas donant compte que hi ha un molt més important que la part física, que és la part psíquica. El ioga és cos, ment, consciència, i això et desperta una quantitat de portes, t'obre moltes portes.
Val a dir que, no sé si ho hem esmentat, que la línia que segueixes i que practiques i de la qual ets professor és la línia Iyengar de ioga.
Sí.
Que té molta cura en l'alineament, la precisió, la pràctica de les postures.
Jo sempre
molt acuradament
el defineixo com alineació, precisió, intensitat i dinamisme. Són els quatre adjectius que diferencien el ioga Iyengar de... És un hatha ioga, perquè és hatha ioga, però amb una evolució que va fer el mestre Iyengar, molt tècnica, va tornar a les arrels de Patanjali de fa 2000 i pico d'anys, va tornar a aquestes arrels i l'ha convertit en un ioga que s'ha convertit en un ioga, a part del ioga com que tots coneixem, un ioga molt terapèutic, molt terapèutic. I he tingut molts casos terapèutics curiosíssims, d'arreglar una dona japeruda, bueno, que ella es va arreglar, no? Una dona japeruda, que pobra dona, una dona que no quedava embarassada, va quedar embarassada, i fent unes postures especials, i molts casos, molts casos, i els veus, i... Molt bé, no?
El fet és que es produeix, ho comentàvem, venint amb el cotxe, com un desbloqueig energètic, encara que no se'n parli en ioga Iyengar de l'energia, explícitament no se'n parla del sistema energètic, sistema de chakras, però en canvi el que comentàvem és que això s'experimenta i s'experimenta com un desbloqueig, encara que un no sigui conscient de, ben bé conscient de com es produeix, perquè està atent a les postures que està realitzant.
És que és molt curiós que el ioga Iyengar no parlem dels chakras, no parlem mai dels chakras, no parlem de la respiració. Ens demanen, els nostres mestres ens demanen que no parlem de la respiració, però aprens a respirar i aprens a obrir els chakras, i és curiós, no? És un ioga que vas a fer, no a dir, ara parlarem d'aquest chakra, parlarem d'aquest altre, no, mai, però obres els chakras, i els obres d'una manera extraordinària, perquè hi ha una gran alineació del cos i expansiones el cos. Sí. I els chakras treballen al 100%.
Recordo haver llegit del vostre mestre una frase que deia l'alineament és Déu, en un dels seus llibres, crec que és l'arbre del ioga, no?
L'arbre del ioga, Iyengar, sí, senyor.
Que diu l'alineament és Déu, i em va quedar aquesta frase, no? Perquè dic que aquest home ha descobert a través de l'alineament una connexió amb el seu ser interior i per això pot dir-ho d'aquesta manera, no?
Sí. És un ioga molt especial, no? Jo m'he trobat amb gent que el primer dia que venen a classe diuen això no és ioga, perquè tenen un concepte molt diferent, però després quan vas introduint-te dius i tant que és ioga, i de molt profund, no? Molt intens. I arribes a l'arrel del ioga.
Home, de fet, ja que parlaves de Patanjali, Patanjali en el capítol tercer, no?, dels Yoga Sutras, que és l'obra cumbre de Patanjali, no?
Sí.
Parla dels siddhis, no?, de les experiències que un pot tenir practicant ioga, i també comentàvem, no?, que a vegades un es troba algunes sorpreses quan practica pranayama. Expliques, perquè això, qui m'ho explicaves eres tu.
En parlàvem quan veníem, que feia pranayama cada dia a les 7 del matí.
La gent que no sap què és pranayama?
La gent que no sap què és pranayama són unes tècniques de respiració. Per carregar prana, ayama, prana és energia, ayama és capturar. Pranayama vol dir capturar energia. I ho fas a través d'unes tècniques de respiració molt especials. I cada dia a les 7 del matí pranayama, i cada dia a les 7 del matí pranayama, i cada dia a les 7 del matí. I arriba un moment que un dia estava fent pranayama i no sé si explicar-ho perquè em vendran per boig, però surto del meu cos i em veig allà estirat a terra i dic, Enric, t'has mort, estàs aquí estirat a terra, tu estàs fora del teu cos, no anem pas bé. Ostres, i no m'he pogut despedir de la família, i dic, i què faràs ara? Et trobaran aquí a terra. Però no, de cap d'un rato ho vaig baixar, vaig tornar al cos i aquí no ha passat res. Després me'n vaig enterar, perquè no sabia el que havia passat, que havia sigut un
Un viatge astral,
un viatge astral,
no?
Un viatge astral.
O una sortida del cos.
Una sortida del cos, un viatge astral. I després, no, jo he tingut més i, bueno, mira, és divertit, viatges astrals, no? Però tot curiós.
És clar, aquest tipus d'experiències estan catalogades dintre de l'estudi de la psicologia transpersonal i ara hi ha un doctor, que comentava, no?, que està donant molta canya amb el tema de que està difonent molt les experiències properes a la mort i que moltes de les persones que s'acosten en el moment de la mort i després són recuperades perquè hi ha exercicis de reanimació que els recuperen, expliquen aquest tipus d'experiències que tu vas viure fent un pranayama, no? Sí, potser sí. No amb la mateixa intensitat, però sí que hi ha un desplaçament de la consciència a fora del cos.
Total, total. I que dius, però com és possible que tu estiguis fora del teu cos? Això de, que hi ha algú dintre del nostre cos és que està demostrat, perquè jo ho he viscut. Que gent que no, hi ha un esperit, hi ha algú, no sé què és això, però sí, tu no ets tu, el teu cos només és el teu cos. És una cosa molt curiosa, no? Sí, sí.
Al final, lo important també, Enric, no sé si coincidiràs amb mi, és que les persones parlem d'allò viscut i lo no viscut pot ser teoritzat, però no ho portem integrat. Però, o sigui, que el que has viscut, les teves experiències, és el que d'alguna manera tu transmets també en les teves classes, no?
Intento transmetre que el ioga és... Hi ha un treball físic per arribar a una consciència, una consciència plena. I sempre estic insistint, ei, a la vostra costa, a la teva postura no hi ha consciència, posa consciència a la teva postura. I apreto en aquest tema.
Com detectes aquests petits matisos? Per què saps que no hi ha consciència en aquell moment?
No ho sé, potser és la pràctica, però ho veig, no? Veus una persona que només està fent un exercici físic i li dius, nen o nena o qui sigui, posi alguna cosa. Què fa el teu dit petit del peu en aquest moment? Ai, esclar, no, és que no hi penses, i has d'estar pensant amb el dit petit del peu, amb l'orella dreta, i has de pensar amb tot el teu cos, i arribes a la consciència plena. I és molt maco, però no és fàcil, però vaja, en pràctica s'aconsegueix.
Bueno, per això potser s'entén que el mestre vostre digués que el seu ioga era un art. No, que ell parlava d'un art.
És que és un art.
Un art d'experimentar-se en el cos, també.
És una experiència total, sí, sí, sí.
És que ara que parlàveu de diferents tipus de ioga, m'estava preguntant, no sé, ja que ell practica i és professor de ioga yenge, si llavors és fàcil poder practicar algun altre tipus de ioga, o ja no entra amb les vostres pràctiques? És que, mira, això no m'havia preguntat mai, no?
No en tinc necessitat. No, mira,
i curiositat, pregunta, tampoc?
M'agrada la teva pregunta.
Gràcies. Però... No, jo ho dic perquè he practicat diferents tipus de ioga, però vosaltres com a professors, doncs no sé si ja us quedeu amb el que practiqueu, el que heu practicat tota la vida, o també us agrada, doncs, de tant en tant fer alguna altra pràctica de ioga, que no sigui amb el que esteu més relacionats diàriament.
No, he provat amb trobades, he provat algun altre tipus de ioga, el hatha yoga normal, que no és Iyengar, he provat el kundalini, he provat Garyus, ja m'agraden, però sóc Iyengar.
I tu, Joan?
Jo he provat diferents escoles, de la Iyengar, que és la que tinc de base per la pràctica meva del dia a dia,
sí.
I després la meditació, que jo la considero també un tipus de ioga, la que fa l'Helena també dels xakras, el recorregut dels xakras, que és un sistema energètic també molt interessant per mi, també molt experiencial, i sobretot tot allò... Jo sóc un practicant, jo dic, mira, teòric ja m'agrada tenir teoria, però sobretot la pràctica, que per mi és el tot, no? Llavors sí que he experimentat diferents escoles de ioga. A l'hora de precisió, com definies tu, precisió i intensitat, jo em quedo amb el vostre sistema, perquè precisió, intensitat i resultat, perquè a vegades un pensa que perquè veu una postura en la qual hi ha una intensitat, una precisió i una implicació, creu que allò és físic, però si estessis dins la pell de l'individu que està experimentant allò, i sobretot això s'experimenta molt quan estàs després en Shavasana. Quan has acabat la ronda de pràctica d'àsanes i et poses en Shavasana i veus com tot el compact energètic que s'ha desplegat comença a integrar-se i a redistribuir-se, dius, tu no has estat només
Xabassana?
Pràctica. Xabassana, perdona, que és que estem utilitzant una terminologia...
Perquè, pobres oients, sí. No, els que no coneixen aquest món.
Xabassana és una postura molt difícil per mi, no? Que és la postura...
Diuen que la xabassana és la postura més difícil de ioga.
I és que és una postura de relax. Tu t'estires i no fas res. Però has d'estar molt atent. Llavors, clar, com que hi ha una atenció que ha d'estar allà molt atenta i l'atenció fluctua, que és un dels primers sutres de Patanjali, que diu, el ioga és el control de les fluctuacions de la ment. I diu, hòstia, doncs tenim feina, perquè la ment constantment està fluctuant, els vrittis
va sola,
van i venen.
Va el seu rotllo.
Llavors, sí, doncs, crec que l'experiència, tot els iogues, això li deia l'Enric, porten, també per haver-ho vist en psicoteràpia, en gent que en venen d'altres escoles a fer sessions o així, tots porten a un lloc on la persona es troba amb si mateix. És igual, digue-li Kundalini, digue-li Hatha, digue-li Rajyoga, és igual. Acaben les persones tenint una experiència d'ells mateixos que les sorprèn a la pròpia persona. Que dius, ostres, això no m'ho esperava, com per exemple en Enric ens explicava els viatges, no? A les sortides del cos. No s'ho esperava ells, veritat,
Enric?
No,
va ser una sorpresa total. Va,
sí, però això és una habilitat que tenim els éssers humans, de desplaçar la nostra consciència. Mira, sense anar tan lluny, i recomano, de passada, primer la pràctica, que practiquin ioga, i després que llegeixin el llibre La supraconsciència del doctor, ara no me'n ve el nom, el saps, Mercè, el nom del doctor? Després el passem, si sí, un cas, perquè és un metge que està donant moltes conferències...
Quin llibre deies, Joan?
La supraconsciència. La vida després de la mort, que parla de les experiències properes a la mort, però que tindrien a veure amb experiències que descriu Patanjali en el Siddhis.
A Manuel Sanz.
Sí, Manuel Sanz. Manuel Sanz, sí.
Segarra.
Sí.
Molt bé. Ens queda res, ja no ens queda pràcticament temps, però sí que m'agradaria saber si feu algun tipus d'activitat especial amb aquest 15è aniversari a Pou de Llum de Figueres.
Vam fer-ho el
dissabte.
Aquest dissabte passat.
Dissabte passat vam fer-ho. Vam fer un... Va haver-hi un concert d'un meu exalumne, alumne, en Pere Pau, un gran músic, que actualment viu a Celrà, amb la Sara Parés. Van fer un concert extraordinari, la gent va quedar entusiasmada, amb instruments japonesos, indis, turcs, va ser, després, a part d'això, gongs i bols, va ser fantàstic, va ser meravellós, va ser meravellós. I després del concert, van fer un piscolabis, que més que un piscolabis va ser un sopar, perquè
hi havia de tot.
Hi havia de tot. Si va algú, ser molt, molt agradable.
Si
molt.
Algú té curiositat en venir a veure el vostre centre, a conèixer el vostre tipus de ioga, a on esteu, a on us poden trobar, teniu Instagram...
A Figueres hi ha un museu que em sembla que es diu Museu Dalí, em sembla que sona, sí. És una bona referència. Doncs a darrere del Museu Dalí hi ha un carrer peatonal que se'n diu el carrer Cap de Creus.
Sí.
Des de les escales que baixes cap a aquest carrer ja veus un lletret que diu ioga. Doncs estem allà.
Fantàstic.
Estem allà.
Sí, molt sí, bé, sí. Doncs felicitats per molts anys.
Moltes gràcies.
I que vagi molt, i molt bé. Gràcies, Joan Vera, també.
Gràcies.
Fins a la propera. Bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dia.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.